Temporada 2, episodi 23.
Take your mark.
Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
Benvinguts al programa dels esports de fons de Ràdio Sabadell 13. Soc l'Aleix Muñoz i us convido els propers 30 minuts a acompanyar-nos i encomanar-vos la nostra passió pels esports de fons. Avui, amb el suport de Claudi Martínez a la producció i redacció, Toni González i l'Ed Xirant de Sabadell a l'equip tècnic i la col·laboració especial de Joan Ball.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I què tindrem avui damunt la taula de 13? Trail, l'Everest Trail Race, la Beòvia Sant Sebastián. Repassarem en forma de titulars breus les principals notícies de la passada setmana. Us proposarem un pla molt especial per al proper. I comentarem una notícia molt positiva vers l'igualtat entre homes i dones a l'àmbit competitiu. El Joan Valls ens seguirà explicant de què estan fetes les peces de roba que necessitem per fer activitat i com les hem de combinar. I la Clàudia Martínez ha celebrat el seu aniversari, els seus 22 anys, a la Women Race de Barcelona. Ens ho explicarà. Esteu ben atents. Ara que sabeu què es donarà a la taula de 13, comencem!
Actualitat. Agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, esports de fons.
La taula, un repàs a l'actualitat de la setmana.
Everest Trail Race. 3 de 3 de l'Everest Trail Race 2018 de Jordi Gamito. A la falta de 3 etapes per la conclusió d'aquesta exigent prova per etapes de 6, nova victòria per al català i del local i de la local Purnimaya Rai, que pren el liderat femení a Manu Vilaseca. El corredor de Platja d'Aro surt encara més líder quan vam arribar just a l'equador de la cursa. Disposa d'una hora 45 de marge al segon classificat, el madrileny Sergio Arias. El corredor Eleuterio Adelantado tanca el podi a 2 hores 30, quan falten 3 jornades per al final. A la categoria femenina, les distàncies estan molt més ajustades. La corredora nepalesa Purnimaya Rai ha aconseguit la victòria d'etapa i liderat de la cursa. Manu Vilaseca ocuparà la segona plaça només 1 minut 39 segons. La britànica Rebecca Ferri és tercera a la general, a gairebé 1 hora i mitja. Tot just avui es finalitzava, al acabar el programa, la quarta etapa, entre Caricola i Patkening, amb 27 km de corregut i gairebé 4.500 metres de desnivell acumulat. Beòvia Sant Sebastián. Aquest cap de setmana es va disputar una de les curses més emblemàtiques de l'atletisme popular i de l'atletisme en ruta, la popular Beòvia Sant Sebastián, 54 edicions. 20 km entre la població de Beòvia i Sant Sebastián, 20 km i més de 35.000 corredors. Córrer al País Basc és sempre increïble, únic. La cultura esportiva dels bascos es fa palès en tant quant al nombre de practicants habituals d'esport, però sobretot pel respecte i a l'afició que tenen. Només pots saber-ho quan s'experimenta i quan s'experimenta una vegada ho recordes per sempre. En l'apartat estrictament esportiu, la victòria femenina va ser per Aroa Merino amb un temps de 1 hora 9. En l'apartat masculí, el terrassenc Jaume Leiva va aconseguir la victòria amb 1 hora pelada i 20 segons. Doncs per poder conèixer des de dins, des del qui realment fa i mou l'esperit de la Beòvia, el corredor popular, hem volgut trucar a algú que ja ha passat pel programa 13, algú que ja va ser l'heroïna del nostre programa, amb l'heroi invisible, i que va anar a la Beòvia amb tota la família, és a dir, que ja són tots plegats que són runners, i hem trucat a la Flor, que va anar-hi amb la seva parella, amb el seu marit i amb la seva filla. Flor, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Escolta'm, Flor, com em podries dir que per què hauria d'anar jo a córrer a la Beòvia si no l'he feta mai? Aviam, explica'm-ho una miqueta, això.
Home, és una carrera mítica, no? És la 54a edició que fan aquesta carrera i és brutal perquè hay 35.000 personas, ni a Barcelona consiguen tanta gente, ¿no? Y bueno, y hay, bueno, brutal, brutal.
No, home, diuen, jo ja he competit al País Basc i és impressionant, però la veritat és que és això, és que si no ho vius, vull dir, encara que surtis amb el calaix quin sigui, perquè tot s'ha de dir que la viu amb tanta quantitat de gent que té, pot ser que a vegades et toqui esperar-te un fotimer fins abans no comences a córrer, està superestipulat el tema dels calaixos, però clar, és que és un recorregut de 20 quilòmetres i et deuries trobar gent per tot el, durant tota l'estona, gent que et deuria estar animant, gent que t'estava allà esperonant totalment. Vull dir, és una autèntica festa, oi que sí?
Sí, és una gran festa. Bueno, nosaltres vam sortir al calaix del final, perquè era per la meva filla el primer cop que feia una carrera de 20 quilòmetres.
Que déu-n'hi-do.
I sí, déu-n'hi-do, i té just 20 anys, no? I la veritat és que, no sé, comença la carrera, em sembla, a les 10, i nosaltres vam sortir a les 11:35.
Ostres, una hora i mitja esperant. Una hora i mitja, sí. Sí.
Bueno, no estàvem allà a les 10, perquè ja sabíem que sortíem més tard. Està molt bé organitzat tot, però sí que, clar, 35.000 persones és molta gent. I durant el recorregut, això sí, que no hi ha un tram sin ningú. És a dir, que hi ha gent tot el rato animant.
Clar, vull dir, en aquest cas, ja entenc que potser els atletes que van a disputar la general, vull dir, és indiferent, però clar, córrer amb tota aquesta quantitat de gent, ja el que suposa, i córrer amb tota la gent que t'està animant durant 20 recorregut, 20 quilòmetres, és realment, realment impressionant. Escolta'm, Flor, tu era la primera vegada que la corries, la Beòvia?
Sí, sí, jo és el primer cop, sí, sí.
Clar, vull dir, aquest any totes les curses has anat per tots els pals, des de fer trails, a fer trails llargs, a l'OCC, a tot arreu, i repetiries o com t'ho plantejaries? Creus que hi ha allò que diuen que un cop a la vida s'ha de fer la Beòvia, o creus que si es fa tens ganes de repetir-la i tornar a viure això?
Home, ja no sé, no puc dir, no? No sé, sí. Dir aquí 5 anys si tornaria, sí, a fer o no. No ho sé, no puc dir, però la veritat és que és un ambient molt, molt xulo i un cop a la vida segur que s'ha de fer. I per mi era com també, no sé, enganxar una mica la... Bueno, animar la meva filla a fer-ho, no? Em feia molta il·lusió fer-la juntes. I la veritat que aquest any, a més, havien posat com el repte de llegar, bueno, es plantegen arribar a la paritat, és a dir, que 50% dones, 50% homes d'aquí al 2025.
I el tant per cent ara com ara, saps com estava aquest any, com ha quedat el tema o no?
No l'he mirat, però suposo que estem al voltant del 30% o 30% dones.
Sí, un 33, 66, una miqueta així.
Sí, sí.
Doncs escolta'm, Flor, moltes gràcies. Déu-n'hi-do el repte que va assumir i va assolir la teva filla. Va ser un bon cap de setmana atlètic, familiar i lúdic i festiu. I res, gràcies i fins la propera.
Sí, gràcies, una gran experiència. Gràcies. Adéu.
La taula, un repàs a l'actualitat de la setmana.
La desigualtat de gènere en els premis esportius està més a prop d'acabar a Espanya. El passat dimecres 7 de novembre, tots els grups polítics del Senat van iniciar el procés que reformarà la llei d'igualtat per prohibir el suport de les administracions públiques a competicions que premiïn de diferent manera a homes i dones. Per part de la seva impulsora, la senadora Nova Canàries, Maria José López, es trasllada el missatge que ella val més. Si s'aprova i comença la seva tramitació, deixarem de dir-li a les dones esportistes que la seva lluita té com a recompensa la desigualtat, ha sentenciat la senadora de Nova Canàries, Maria José López, la impulsora d'aquesta mesura. La mesura afectarà totes aquelles proves que siguin organitzades, finançades, subvencionades o patrocinades parcial o totalment per les administracions públiques o per entitats de dret públic vinculades o pendents de les mateixes, tant a nivell professional com d'aficionats. Sempre que es tracti de la mateixa modalitat i categoria, els homes i dones hauran de rebre la mateixa compensació econòmica. Triatló, curta distància, triomf del canari Vicente Hernández i tercer lloc per l'extremenya Míriam Casillas a l'última Copa del Món de la temporada a Japó, a Miyazaki. Resultats claus per començar el Road to Tokyo 2020. Anna Comet i Zaid Malik presenten el llibre Zaid Ait Malik, la eterna sonrisa del trail, a la Fira de Muntanya de Vic el passat dissabte 10. Aquest tercer cap de setmana de novembre ens porta una de les cites anuals de trobada dels afeccionats i amants de la muntanya i de les activitats que s'hi desenvolupen, el Festival de Cinema de Muntanya de Torelló. Torelló tornarà a ser l'epicentre del millor cinema de muntanya, d'aventura i etnografia del 16 al 25 de novembre, amb la 36a edició del Festival BBVA de Cinema de Muntanya. L'edició d'enguany arriba amb la segona millor xifra de pel·lícules inscrites de la història i amb l'objectiu de potenciar els grans referents femenins que estan guanyant protagonisme dins una indústria històricament masculina. Els realitzadors del sector amb més renom internacional han tornat a escollir Torelló com a escenari per presentar a Europa les seves darreres produccions. I tot plegat amb la Patagònia com a eix vertebrador, l'essència d'aquest gran territori de l'Amèrica del Sud encetarà el certamen amb un espectacle inaugural inèdit i centrarà dos de les quatre exposicions produïdes per la Fundació del Festival. Un total de 139 pel·lícules d'arreu del món es presentaran a l'edició d'aquest any. Es tracta de la segona xifra d'inscrits més elevada de la història del festival, només superada pels 146 que es van registrar el 2016. Pel que fa a les nacionalitats, aquest any les produccions inscrites provenen de 24 països diferents, principalment França, Itàlia, Alemanya, Àustria, però també d'Estats Units, Canadà, Austràlia, Rússia o Nova Zelanda. I per primera vegada, l'organització ha rebut una pel·lícula amb segell armeni. D'aquest film se n'ha seleccionat 46, que formaran part de la selecció competitiva que hi optaran a guanyar la Flor de Neu d'Or de la 36a edició. L'organització del festival també vol potenciar el segell femení del cinema de muntanya en una indústria on històricament els homes han acaparat tots els rols, cada vegada són més les dones que signen grans produccions d'aquest gènere i el Festival del Torelló vol ser-hi per fer-les visibles. Per primera vegada, quatre de les pel·lícules que es projectaran estan dirigides i protagonitzades per dones, quatre més estan dirigides per dones i cinc més protagonitzades per dones. Des de 13 no ens perdrem la selecció del dissabte tarda o la del diumenge tarda. Si en voleu més informació, seguiu torellomountainfilm.cat.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
El passat diumenge, Barcelona va ser l'escenari d'un dels esdeveniments més esperats de l'any, la Cursa de la Dona. Aquesta cita, que ja celebra la seva 14a edició, va ser l'última d'aquest 2018, després d'haver passat per ciutats com Sevilla, Vitòria o Zaragoza. Des de primera hora del matí, l'Avinguda Maria Cristina comença a tenyir-se de color rosa. A ritme de Tina Turner, The Village People o AC/DC, les primeres corredores arriben al punt de sortida. Escalfem motors! La impaciència es palpa a l'ambient. Totes volen córrer, per elles mateixes, per les que tenen al costat o per les que ja no hi són. No corren per guanyar, i és que el lema de la cursa ho deixa ben clar. Avui guanyen les noies. Joves i grans, en grup, en parella o en solitari, lluiten pel mateix, per la igualtat, pel paper de la dona a la societat i per la investigació contra el càncer. Comencem! Un total de 34.000 dones, 3.000 més que l'any passat, comencen a creuar l'arc de sortida de l'Avinguda Maria Cristina, a peu de la Font de Montjuïc, un escenari immillorable. La Marea Rosa recorre la ciutat condal a través de les principals artèries, l'Avinguda Paral·lel, Plaça Catalunya o l'Arc de Triomf, un total de 7,8 quilòmetres. Sí, són 34.000 dones i 34.000 carreres diferents. Trobem algunes disfressades amb tutús o perruques, altres acompanyades de les parelles i dels més petits de la casa. Fins i tot trobem gent que no està, però sí que hi són, ja sigui en fotografia o a través de dones que corren per elles. Elles són les veritables lluitadores, les que donen sentit a la cursa de la dona. 7.800 metres després del tret de sortida, les 34.000 dones arriben a la línia de meta, alçant els braços victorioses. Aquí les reben les esportistes olímpiques Mireia Belmonte, ambaixadora de la cursa, i Lona Carbonell. Aquesta cursa de la dona a Barcelona tanca el circuit de proves que es va iniciar a l'abril i que ha passat per ciutats com València, Madrid, Gijón, Zaragoza o Sevilla. I ho fa de la millor manera, amb un rècord històric. 34.000 dones corrent per un mateix objectiu, la investigació contra el càncer de mama. Avui guanyen les noies, sempre fortes, sempre dones.
13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I ara que sabem què va passar i el que passarà, passem al què em poso, què em trec, de quin teixit ha de ser. La fàcil però l'hora difícil, combinació de roba a l'hora d'efectivitat amb l'actual temps, ens posa un repte cada vegada que decidim fer-ne. El Joan Valls de Dibari torna per ajudar-nos a treure'n l'entrellat.
El crac. Parlem amb els que més en saben.
Aviam, segur que us ha passat. Segur que us ha passat que a vegades aneu a córrer, aneu en bici, aneu a fer activitat per la muntanya, aneu a fer esquí de muntanya, qualsevol tipus d'activitat que ens suposi començar a suar una miqueta, doncs en genera un problema que és la suor, en genera poder estar còmodes amb els teixits que portem. I parlant de teixits, què havíem de fer si venir i mirar aquí al costat de casa algú que ja fa anys i hi ha més d'una generació que es dediquen a això, que és la gent de Dibari, i aquí en tenim un dels dos germans que ho porten, que és el Joan Valls. Joan, bona tarda.
Molt bona tarda.
Escolta'm, saps per què t'hem convidat? A part de perquè siguem amics, això també, tot s'ha de dir, però t'hem convidat perquè ens has d'explicar una miqueta què és el que hem de tenir en compte, com funciona la part més tècnica ja de quins són els teixits que componen les robes que ens hem de posar per fer activitat, o què és el que hauríem de tenir en compte a nivell d'usuari més bàsic. No ens expliquis ara aquí la composició específica del fil amb el que fas tot, però segur que ens pots ficar una miqueta de llum i explicar-nos com ens hauríem de vestir, si més no, què hauríem de tenir en compte o què no hauríem de fer quan anem a fer una activitat aeròbica que ens suposa, doncs, suar, transpirar i sobretot també, doncs, estar còmodes.
Pues comencem pel cos. La part de lo que és el cos, del tronc, normalment el que sempre s'indica és que siguin diverses capes, pel simple fet de que no podem començar a posar-nos capes i capes, perquè al final és que ens sobrarà tot.
Sense una ceba de Figueres.
Exacte, exacte. El primer, una samarreta tècnica superimportant, com qualsevol prenda, que transpiri. Al final, la samarreta, la primera capa, el que interessa quan fa molt fred és que vagi rapadet al cos. Per què? Perquè tot l'aire que pugui entrar per dintre és aire que ens refreda. Per tant, ideal, sí, rapadeta, i si pot ser tèrmica, tèrmica.
Llavors, això ho vull dir perquè, clar, moltes vegades la gent el que fa és acumulen samarretes de curses o es compren samarretes super, super XXL, com si fossin les de dormir.
Exacte.
I llavors van amb samarretes super, super grans, cosa que ja estàs desaconsellant que tinguem en compte.
Pel fred no, perquè al final l'aire es cola per tot arreu i quan comences a suar el pitjor és l'aire. Per tant, samarreta... Jo entenc que no a tothom li agrada anar rapat, però el més a prop del cos possible. Què passa? Les samarretes, quan diem samarreta tècnica, engloba tot. O sigui, avui en dia tothom relaciona samarreta tècnica a samarreta de polièster, que és la que des de que la regalen a la cursa, a qualsevol cursa que vagis, fins a... Bueno, qualsevol samarreta de polièster ja és tècnica. No, és com comprar-te un cotxe. No tots els cotxes són iguals, no? Doncs hi ha diferents qualitats. Llavors, portem dues capes. Llavors, una tercera capa ja és això que diem, no? Pues per situacions amb molt més de... amb temperatures molt més extremes, vindria a ser la tercera capa, que és pues el típic chubasquero, per dir alguna cosa. Ja em sortirà un paravent molt més gruixut, amb gramatges més gruixuts, un tipus jaqueta molt més gruixuda, que passa normalment aquest tipus de prendes per running... Hi ha poques prendes, es fa servir més una prenda que tingui més columnes d'aigua, amb caputxa...
Això seria, per exemple, ara, o el softshell, o seria això?
Sí.
Seria, perquè ara estava pensant aquí que el veiem aquí a l'estudi.
Exacte.
És això?
Sí, el softshell al final és una tercera capa, el que et dona és més gruix, el que té a vegades el que ho fa, ho acaben amb pèl a dintre, que et dona més sensació de bric, plumes, clar, tot això són... jaquetes potser més de caminar, de trekking, això en aquest cas no seria tant per córrer, per això dic que per córrer
no,
potser no és tan útil.
Tampoc, esquí de muntanya potser quan l'haguessis de baixar...
Exacte, esquí de muntanya sobretot el que es fa és per la baixada,
clar.
Però principalment per la pujada es fa servir prendes molt lleugeres, molt lleugeres, perquè al final estàs fent una activitat física molt alta també. Sobretot això és més trekking, més, no tant d'activitat
aeròbica.
Exacte.
Llavors, una cosa, ens ha quedat clar els components de les tres capes que portaríem al tronc superior. Al tronc inferior, què és el que hauríem de fer, això? Quin seria l'ideal per portar pantalonet o pernera, malla llarga? De què hauria de ser l'ideal d'aquest? I l'altra cosa és que també que ens donis el teu criteri sobre el tema de roba interior, no roba interior, que això era un debat que teníem abans. Escolta'm, pensa que la Clàudia diumenge se'n va fer la cursa de la dona a Barcelona i li hem de dir com ha d'anar vestida, que no volem que se'ns faci mal.
Bueno, això ja és... Normalment aquestes curses, com que et donen la samarreta, la veritat és que...
La gent corre corporativament.
Corre molt corporativament.
I és amb la que et toca anar.
Exacte.
Vas amb la que vas.
A la gent li agrada molt.
Out és la samarreta de la cursa.
Tot i així, si la Clàudia s'anima a anar corrent més curses, després agafarà, en farem una divari ben xula, i llavors ja després no se la traurà de sobre.
Oita, em faràs goig.
Pel que és la part del tronc inferior, això també va com tot, és molt personal. Hi ha gent que corre tot l'any amb pantalon curt i no li feis posar malles perquè no depèn del fred, i hi ha gent que a la mínima que baixen una mica les temperatures ja va amb malla llarga.
Jo per sota 10 graus no sé anar amb pantaló cura, ja jo em fico amb malla llarga i tiro
malla llarga. No, jo no, veus, jo fins als 5-4 graus encara vaig amb pantaló curt i...
És que a mi m'han criat amb llet de pot i m'han criat amb llet de pot a mi.
No, però bueno, és molt personal això. Però sí que és veritat que de seguida hi ha gent que a les cames pues, de seguida té fred. A veure, és un tema de comoditat, un tema de comoditat i d'estètica. Vull dir, no és tant l'elasticitat que et pugui donar una prenda o la comoditat que et pugui donar, que evidentment hi ha gent que va més comodament a l'altra.
I en els teixits, aquí, quins tipus de teixits estaríem parlant? Què és el que hauríem de tenir en compte, potser?
Clar, aquí hi ha menys diferències, perquè al final una malla normalment són polièsters o polièsters elastant. L'elastant al final és la típica, la licra, que dèiem, la licra al final és una marca, és com el que dèiem abans del Gore-Tex. L'ICA és una marca, però bueno, l'elastant és el concepte que és l'elasticitat que et dona en el polièster. No?
I llavors, per què, per exemple, ho veus a vegades amb els tipus de malles, per exemple, quan hi ha malles que són més tupides, que jo et dic més tupides, però per quan fa hivern, quan evidentment... Jo, per exemple, el que em trobo és que amb malla de ciclisme tinc una malla que és la llarga i amb aquella vaig... Quan ja passa una miqueta baixa de 10 graus, vaig amb aquella. Uh-huh. Però clar, què passa? Que clar, evidentment no és el mateix fred per sota 5 graus que entre 5 i 10. Llavors, què és el que hauríem de tenir en compte? Què és el que se li afegeix o se li treu en una malla, en tot cas perquè sigui llarga i també em protegeixi una miqueta, però quins teixits li afegim? Perquè si això com tèrmica, quan diem allò, el d'esquí de muntanya, que també és més tèrmica.
Sí, al final no deixen de ser membranes també i no deixen de ser acabats que li fas al propi teixit. El teixit, moltes vegades, si t'hi fixes, ja la pròpia malla, a vegades venen amb el mateix nom, amb el pèl a dintre, perquè m'entengueu, perquè així més vulgarment és el pèl a dintre perquè doni més sensació d'escalfor. Abans dèiem l'esquí de muntanya. Esquí de muntanya normalment el que fan és crear, és posar un teixit amb membrana també. Per què? Perquè sigui més protecció, sobretot amb el tema del fred i de l'aire. Al final, el que és la base és la mateixa, el que hi afegeixes o hi treus en funció de l'esport que vas a fer i sobretot de les condicions amb què estàs.
I del rang de temperatures amb el que et bellugaràs.
Exacte, sí.
Llavors, per anar acabant, ara m'agradaria que em diguessis tu la pregunta aquesta del milion que teníem amb el Toni i amb la Clàudia, aquí cadascú deia la seva, el tema de la roba interior. Mira, jo et seré sincer, clar, les noies ho tenen bé, la part de dalt de roba interior és fàcil, els tops ja actualment...
Sí.
Fan la feina i tot.
Sí,
jo t'he de dir que sóc d'aquells que acaben, depèn de quina sigui la samarreta i com sigui, del teixit, acabo, però encetat, que semblo aquí... És algo, no ho descriurem, però és horrorós.
Sí.
Però llavors, per exemple, hi ha gent que sota les malles es posa roba interior de cotó, hi ha gent que no, i llavors jo, per exemple, el que tinc el costum és de ficar-me un banyador, perquè queda, ja són, és teixit també com sintètic, diria,
sí,
i llavors
sí.
Doncs, clar, tot el que és evacuació de suor i tot, el cotó, se la queda l'aigua,
sí.
En tot cas el que és sintètic tot. Tu, què és el que fas o què és el que recomanaries?
A veure, per el que és això que em deies del tema dels mugrons, Això...
Me'ls tallo, directament.
Bueno, home, pots tapar-los, no fa falta tallar-los. Els tapes una miqueta i ja està. Jo m'he trobat amb teixits...
Toni, treu el cúter, treu el cúter.
Amb teixits, amb samarretes de marca Salomon...
Les marques top, sí.
I gent que amb els mugrons sangrant...
Això es veu, els rivals de maratons i de mitges, gent que fa tota la renglerada aquesta.
Sí, sí, vull dir, això ja no és tan... A vegades és els teixits estan fets d'uns filaments que fan que a vegades siguin més aspres i a vegades menys, no? Nosaltres treballem, per exemple, amb teixits multifilament, que el que fa és que li dona suavitat al teixit. Tot i així, tampoc t'assegura res, perquè si és una persona sensible amb aquest punt, et pots trobar que pateixi d'això.
Llavors haurem de tirar de vaselina o tapar-los o ja està, amb utilitzes això, com sí, fa sí. El remei aquest de casolà que s'ha fet sempre.
Sí, clar. També és veritat que és això, que clar, teixits molt, molt bàsics és més fàcil de que t'ho faci, teixits molt més agradables, multifilament, que són molt més agradables a la pell, sigui més difícil, Però vull dir, ja et dic, a vegades no té per què. En quant a roba interior, clar, això... A veure, és el que dius tu, prendes de cotó, el típic calçotet que portem per allà algú dia a dia, això al final s'empapa. Clar, a vegades estem mirant-nos amb la prenda, que si el teixit, que no sé què, i després ens posem una prenda interior que ho empapa tot.
Home, veiem, a les ingles hi ha fricció. Si es fiquem un cotó, encara acumulem més posat també de... A part que s'empapa amb la qual cosa, és com... Què passa amb uns peus quan vas amb els mitjons molls?
Sí, exacte. Sí, sí. Això passa una mica com els mugrons, també hi ha gent que tendeix més a això, El que passa que sí que és veritat que com més puguis evitar-ho, millor.
De fet, ja el que s'acostuma a fer és, amb pantalonet ja porten el calçotet incorporat,
és el que t'anaria.
L'únic que la malla llarga no el porta per la practicitat aquesta que cadascú en tot cas es posa a sota.
Jo, clar, et sorprèn moltes vegades parlant amb gent, no? Perquè nosaltres, això, tot el que és la roba interior, nosaltres no fabriquem, per exemple, banyadors, i el banyador sí que es pot fer, però el que és la roba interior no ho fabriquem, i és més un tema personal de dir, ostres, tu com ho soluciones això, no? Clar, la gent, molta gent, em trobo últimament que em diu que no fa servir prenda. Que, per exemple, el pantaló d'atletisme, això que dius, no? Que porta
el suspensori,
sí. Exacte, el suspensori, que amb això ja fa i perfecte. A veure, jo personalment, jo sóc un clàssic amb això i vaig amb els calçotets.
All school, total.
Exacte, all school sí. Però, bueno, sempre és important, nanet, que no sigui que et passi alguna cosa.
Doncs escolta'm, Joan, moltes gràcies, prenem nota. Clàudia, ja saps, diumenge aniràs corporativa, de cintura cap avall, aviam si fas i segueixes les pautes, no et fiquis unes malles de cuir ni unes malles afalpades, i tu mateixa gaudeixo. Joan, t'esperem perquè volem seguir aprenent coses. Ja sé que ens estàs prenent mires a tot l'equip de 13 perquè anem ben engalanats. I fins la pròxima i moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Vinga.
13, els esports de fons a Ràdio Sabadell.
I fins aquí el 13 d'avui. Hem repassat l'actualitat, us hem presentat el que passarà en breu, el Joan Valls ens ha acabat de parlar de teixits, com combinar-los per vestir-nos de la forma més adequada quan fem activitat. Si feu activitat aquest proper cap de setmana, tingueu en compte tota la promoció del Festival de Cine de Muntanya de Torelló. Segur que en sortireu amb més ganes de gaudir-la. Avui l'equip de 13 ha estat format per Claudi Martínez de la producció i redacció, Antoni González, el nen Xirant de Sabadell a l'equip tècnic i la col·laboració especial de Joan Valls. Per acomiadar el programa d'avui, us deixarem amb una selecció especial per aixecar-nos i trobar la motivació necessària per trencar la son i fer el primer running matinal. Vitamina Dance, el programa de música electrònica d'aquesta casa, ens proposa a partir d'avui les melodies per trencar la son, la mandra, i aixecar-se al llit i començar el dia amb Run Power. Soc l'Aleix Muñoz i us esperem el proper dimecres, com sempre, a 7:45 del vespre, aquí, a la taula de 13. Won't you sing me your sweet love?